Bona tarda. Ara són les dues del migdia. A tres dies perquè els pressupostos de la Generalitat arribin al ple del Parlament, el govern veu cada vegada va tenir menys suports. Ara mateix només compta amb els vots dels diputats del PSC i encara necessitaria l'abstenció o el vot favorable d'un altre grup. L'executiu liderat per Pere Aragonès s'ha decantat per negociar amb els comuns, però aquests li donen l'esquena perquè ells, el govern, no vol aturar el projecte del Hard Rock. L'altra via era Junts per Catalunya, però avui la formació de Carles Puigdemont ha seguit la línia de la resta de grups del Parlament i ha presentat també una esmena a la totalitat a aquests comptes que va presentar el govern ara fa uns dies. Júlia Julve, bona tarda.
Bona tarda.
Els comptes s'han de debatre, com dèiem, aquest dimecres al Parlament de Catalunya.
Sí, a hores d'ara, com deies, Pere Aragonès s'aboca a quedar-se sense pressupostos, ja que només podran tirar endavant amb els vots dels diputats d'Esquerra i també del Partit Socialista. Aquest matí, la mesa del Parlament ha admès a tràmit les esmenes a la totalitat que han presentat la resta de partits amb representació parlamentària des de la CUP al Partit Popular.
En tot cas, el govern d'Esquerra no ho dona tot per perdut i confia en un gest d'última hora dels comuns i que aquests acabin retirant l'esmena per facilitar que el pressupost superi aquest primer tràmit.
Qui ha de triar són els comuns, en aquest sentit, i deixar de banda, d'alguna manera, la batalla partidista.
Escoltàvem una de les portaveus dels republicans, Marta Vilalta, ara fa tot just uns minuts des de la seu d'Esquerra, que ja anirem en directe. Els comuns, però, es mantenen ferms i diuen que si no es retira el Hard Rock, ells no retiren l'esmena. Per tant, setmana moguda la que comença avui a la política catalana, que pot veure fracassar uns nous pressupostos de la Generalitat. Mentrestant, a Barcelona, la inacció de l'Ajuntament per impulsar mesures contra la contaminació ha portat l'entitat Eixample Respira a denunciar-ho al síndic i al Tribunal de Comptes Europeu.
Eixample Respira denuncia que el nivell de contaminació de l'aire continua sent fins a 4 vegades superior al recomanat. A més, diu que el Tribunal de Comptes Europeu els ha demanat informació sobre les mesures que les administracions estan aplicant a la ciutat de Barcelona. L'organització ha denunciat la falta d'eficàcia i l'incompliment en les mesures finançades amb fons europeus.
Avui parlarem amb ells perquè ens expliquin sobre què n'esperen d'aquesta denúncia i perquè ens diguin també què més es pot fer per combatre la contaminació que plana cada dia per l'atmosfera de la capital catalana.
Qui ja n'ha parlat és l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Ha tret pit que la ciutat ha instal·lat just avui el punt número 1000 per carregar cotxes elèctrics.
Justament avui estem demostrant que electrificar la ciutat és possible i que ho estem fent i estem liderant aquest procés d'electrificació.
D'altra banda, fixarem la mirada a Mallorca, on aquest matí un autocar amb 50 turistes de l'Imserso ha bolcat deixant 5 ferits greus, un altre de molt greu que ha hagut de ser traslladat en helicòpter.
El conductor ha perdut el control del vehicle per causes encara desconegudes i ha caigut per un terraplè a una altura de 2 metres. El sinistre ha passat a la carretera que va de Sant Llorenç a Son Servi.
Tot això passa el mateix dia en què hem sabut ja que l'incendi del bloc d'habitatges de València de principis de finals del mes de febrer passat, on va morir 10 persones, va començar a la cuina d'un dels pisos.
Sí, en un primer moment es va dir que hauria començat el tendal d'uns als balcons, però avui la delegada del govern espanyol a València ha confirmat que aquest foc el va causar un electrodomèstic situat a la cuina d'un pis de la vuitena planta.
I avui, titular per als esports.
Oportunitat d'or per nosaltres. Juguem davant de la nostra afició, els necessitem, necessitem un camp ple.
El Barça es conjura amb pel duel de demà de Champions contra el Nàpols i confia en els ànims també de l'afició.
Els blaugranes reben demà, serà a les 9 de la nit, la visita del Nàpols a la tornada dels vuitens de final. Un partit on no podrà jugar Ferran Torres, que continua lesionat i avui tampoc ha pogut entrenar amb la resta de companys.
Un partit que arriba també mentre el Reial Madrid a la Lliga es referma en el liderat de primera divisió.
Els blancs mantenen la distància de 7 punts amb el Girona i de 8 amb el Barça, després de guanyar per 4-0 el Celta de Vigo. Quan falten 10 jornades per acabar el campionat, el Madrid es manté com a principal favorit per guanyar la Lliga.
I el titular cultural d'avui, mire, a Los Angeles, on les pel·lícules catalanes La Societat de la Nieve i Robot Dreams marxen amb les mans buides dels Oscars.
Veritablement, aquesta pel·lícula ens deixa una posició molt dolça per escollir quina serà la següent.
Esta nominació significa que mucha más gente va a ver Robot Dreams.
Tot i això, ja ho han escoltat, satisfacció per haver arribat fins a la gala dels premis de cinema més importants del món.
La Zona d'Interès ha desbancat el film de Bayona com a millor pel·lícula internacional i El Chico y la Garza ha rebassat el premi de millor film d'animació a la pel·lícula dirigida pel català Pablo Berger.
D'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat. Abans sapiguem, com sempre, quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La situació meteorològica ben capçalada aquesta tarda per l'augment de la nuvolositat a les comarques del nord de Barcelona, sobretot la zona del Maresme, Vallès Vallès Oriental, Osona, també la comarca del Moianès i també interior de les comarques de Girona, on tindrem ruixats i fins i tot alguna tronada. Independentment, el vent del nord i del nord-oest que bufa està acumulant molta nuvolositat al vessant nord del Pirineu, on nevarà durant tot el dia per damunt dels 1.200 metres d'alçada. I, en canvi, a les comarques del sud i de Ponent també esperem una tarda assolellada. El vent de mestral encara fort, especialment al Camp de Tarragona, amb ratxes de més de 70 km per hora i temperatures diurnes avui entre els 19 i els 20 graus, al voltant d'aquestes serien les més altes, però en general entre els 14 i els 19 serà el que més sovintejarà. Puntualment es podria arribar, com dèiem, en aquests 20 graus de màxima. De cara a demà, doncs, tindrem més sol a les comarques de la meitat sud, igual que avui, i nuvolositat variable a la meitat nord. Demà ja sense cap mena de precipitació. Si n'hi ha alguna, seria sobretot a primeres hores del matí a les comarques del vessant nord del Pirineu. Demà les temperatures seran molt semblants a les d'avui i el vent del nord-oest, que bufarà a primeres hores del matí, anirà desapareixent a poc.
Gràcies, Jordi. Ara són les dues i gairebé 6 minuts. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Quan falten només dos dies perquè el Parlament celebri el debat a la totalitat dels pressupostos de la Generalitat, tots els partits, menys el Partit Socialista de Catalunya, han presentat una esmena a la totalitat per demostrar la seva disconformitat amb els números que va presentar l'executiu que lidera Pere Aragonès. Tot i això, el govern confia que els comuns l'acabin retirant, aquesta esmena, i els comptes puguin superar aquest primer tràmit al Parlament de Catalunya. Per tant, marxem des de la seu d'Esquerra Republicana a Barcelona. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. Esquerra no té garantia que els comuns acabin retirant l'esmena a la totalitat dels pressupostos i els comptes puguin superar així el primer escull parlamentari. Les negociacions continuen quan falten 48 hores per al debat, però sense que els republicans estiguin disposats a renunciar al Hard Rock, com demanen els liles, un projecte que és el principal escull per tancar un acord. La portaveu Marta Vilalta demana als de Jéssica Albiach que valin uns comptes que preveuen 2.400 milions més de despesa.
Qui ha de triar són aquests grups parlamentaris. Qui ha de triar són els comuns, en aquest sentit, i deixar de banda, d'alguna manera, la batalla partidista, perquè això no va de si acaba guanyant i se'n surten els comuns o de si acaba guanyant i se'n surt el PSC. Això va de que guanyi Catalunya.
Esquerra confia que hi hagi un gir d'última hora dels comuns i, de moment, no amenacen tombar els pressupostos generals de l'Estat si no s'aproven els de Catalunya.
Gràcies, Judit, però mentrestant els comuns aprofiten les últimes hores i continuen mantenint el pols al govern i li demanen que no aprovi el pla urbanístic del Hard Rock, Júlia.
Sí, el portaveu del partit, Joan Mena, continua situant-se en el tot o res. Diu que si el govern no renuncia al complex d'oci de Salou i Vilaseca, el seu partit no avalarà els pressupostos.
Tirar enrere el pla director del Hard Rock és una decisió exclusivament política i és una decisió que li toca prendre al govern del senyor Aragonès. Continuem sense entendre com Esquerra Republicana diu que aquest macrocasino no és el seu projecte i, en canvi, el volen incloure en els pressupostos per imposició del Partit Socialista, per imposició del senyor Illa.
Públicament, ni el govern ni els comuns es mouen de la posició inicial, mentre l'executiu ja pot donar per descartat el suport de Junts per Catalunya. El partit finalment ha presentat aquest matí l'esmena a la totalitat. Ho ha fet quan faltaven pocs minuts perquè acabés el termini i després que el govern no hagi acceptat la seva proposta de bonificar en un 99% l'impost de successions.
Però els republicans no són els únics que pressionen els comuns perquè aprovin els pressupostos. Avui ho ha fet el PSC a través de l'alcalde de Barcelona.
Jaume Collbon insisteix que per aplicar les polítiques que volen cal aprovar els comptes, tant els de l'Ajuntament com els de la Generalitat.
I per això és tan important tenir pressupostos, per cert. Per això és tan important tenir pressupostos i deixeu-me que cridi de nou a la responsabilitat de tothom per fer possible tenir pressupostos a Catalunya i a Barcelona.
Collboni, que ja va tancar un pacte amb Esquerra, necessita el suport dels comuns per poder aprovar els comptes al ple del proper 22 de març, sobretot després que Junts per Catalunya s'hagi descartat com a soci. Justament avui els comuns han cancel·lat la roda de premsa que havien de fer per presentar les propostes que portaran a les comissions d'aquesta setmana. Des del partit asseguren que ha sigut per una acumulació d'actes a la mateixa hora de la portaveu del grup municipal Janet Sanz. També insisteixen que avui no tenen prevista cap reunió amb el Partit Socialista.
I per últim, qui també ha sortit avui a demanar que s'aprovin ja els pressupostos és la patronal Foment del Treball.
Sí, ho ha dit el director del Departament d'Estudis i Economia de l'entitat, Salvador Guillermo.
Per tant, nosaltres entenem que és un moment encara més propici per assolir aquest nivell de pressupostos en general. Des del procés de la negociació, del respecte a aquest procés de negociació política,
però que no només ha de passar per posar línies vermelles, sinó per proposar coses que ens vagin en línia amb el que té el pressupost.
Guillermo ha insistit que en un moment de cert afebliment econòmic tot allò que es pugui fer des del sector públic és important.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Més coses. A Barcelona, l'entitat Eixample Respira ha denunciat al Tribunal de Comptes Europeu i al Síndic de Greuges la inacció política per reduir la contaminació a la capital catalana. La plataforma considera que el govern de Jaume Collboni ha reculat a l'hora d'aplicar polítiques per reduir el trànsit de cotxes pel centre de la ciutat. Més detalls, Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. Els responsables de l'entitat també acusen la Generalitat i el govern espanyol de ser poc ambiciosos a l'hora d'aplicar les normatives europees per reduir el trànsit de cotxes privats i fomentar polítiques per fer baixar la contaminació de l'aire i també la contaminació acústica. Eixample Respira ha explicat que ha portat el cas al Tribunal de Comptes Europeu perquè l'Ajuntament de Barcelona va rebre 75 milions d'euros dels fons Next Generation per construir eixos verds, però que el govern de Jaume Collboni els està fent en carrers on circulen pocs cotxes i, per tant, el seu efecte és molt reduït. També critica que aturi la construcció de nous carrils bici i lamenta que administracions com l'àrea metropolitana pressionin per endarrerir l'enduriment de les restriccions a la zona de baixes emissions als cotxes amb etiqueta groga. A la Generalitat li retreu que hagi prohibit l'accés de patinets elèctrics al transport públic, que aprovi la construcció de noves terminals de creuers al Port de Barcelona o la poca ambició a l'hora de fer el pla de qualitat de l'aire. Per corregir aquesta situació, Eixample Respira proposa crear un peatge urbà a Barcelona, reformar vies com el carrer Aragó o la Gran Via o limitar la velocitat a 30 km per hora a tota la ciutat.
Un dels primers a respondre a aquesta denúncia ha estat el mateix alcalde de Barcelona, Pau.
Sí, Jaume Collboni ho ha fet justament en l'acte de presentació del punt número 1.000 de càrrega per a cotxes elèctrics i ho ha aprofitat per treure pit de l'aposta barcelonina per la mobilitat sostenible.
Que algú ens digui quina ciutat com Barcelona està fent aquest esforç per electrificar la ciutat. Cap. El que és un bon exemple, és el, en fi, magnífic exemple, i m'alegro molt que hagi sortit aquesta petició justament avui, perquè justament avui estem demostrant que electrificar la ciutat és possible i que ho estem fent i estem liderant aquest procés d'electrificació.
Tot plegat mentre a Barcelona se superen els límits de pol·lució de l'aire que marca l'Organització Mundial de la Salut, afectant milers de barcelonins cada any, sobretot els més vulnerables, infants i persones grans. El síndic de Greuges també ha demanat més informació sobre aquest cas. Entrem, doncs, al detall d'aquesta qüestió i saludem a aquesta hora a Luca Tejoli. Ell és membre d'aquesta entitat d'Eixample Respira. Senyor Tejoli, bona tarda i moltes gràcies per atendre'ns.
Hola, bona tarda.
Aviam, exactament, què és el que no està fent l'Ajuntament amb aquests diners que s'ha portat a lavar, aquest cas, al Tribunal de Comptes Europeu?
Bueno, nosaltres hem identificat quatre projectes, concretament, no? Que ho heu dit molt bé abans. O sigui, el projecte Els Eixos Verds, que ha sigut un projecte de l'Ajuntament anterior i que l'Ajuntament actual ha bloquejat. El tema de la zona de baixes emissions, on es van retardant cada vegada més l'aplicació a més vehicles i això fa que, per exemple, pues, diverses vegades aquest any ja hem incomplit amb els límits legals, no, de contaminació a la ciutat i això té un efecte que en l'opinió pública encara no s'ha fet clar que aquest efecte és un efecte molt important. No és solament els 1.000 morts que tenim cada any o solament els infants que tenen asma i aquest tipus d'afecció. És també tota una sèrie de malalties secundàries que es generen per l'exposició continuada a uns nivells de contaminació molt, molt elevats. Sí? Per això nosaltres creiem que s'ha de reduir de forma significativa el nombre de vehicles que circulen per la ciutat i ningú ajuntament, ningú govern fins ara ha fet alguna proposició clara en aquest sentit. No hi ha un pla, no hi ha una idea, hi ha paraules però no es concretitzen de ninguna manera i això fa que totes les actuacions que es facin sean molt petites, molt puntuals, i ara, amb el canvi de govern, l'alcalde actual ha pensat que era millor desfer coses que fer coses noves. Nosaltres sol hem escoltat de que s'han desfet aquests carrils bici. S'està repensant el projecte d'aquells amb els pressupostos participatius, han fet una cosa escandalosa, literalment escandalosa, perquè han cancel·lat projectes sin cap mena de diàleg, no? Ells que sempre diuen el diàleg, cap mena de diàleg, han decidit cancel·lar uns quants projectes que ja s'havien aprovat, que ja estaven licitats, que ja estaven en la fase d'execució, no? O sigui, han fet tota una sèrie de coses que són passos enrere sin aportar ningú element que et faci pensar que tinguin un pla pel futur. I ara, escoltar això de l'electrificació, clar que l'electrificació és un bon pas, però la idea no és que anem a canviar tot el parc automobilístic de la ciutat per un parc elèctric. Això no és el que volem. S'ha de disminuir el nombre de vehicles. Mm. S'ha de canviar la visió i la perspectiva de la mobilitat en la ciutat. I això es fa amb mesures, però també es fa amb pedagogia. I tampoc veiem ningun tipus de pedagogia per part de l'Ajuntament que intenti convèncer a les persones a canviar els seus hàbits de mobilitat.
Però en tot cas, senyor Tejolí, li comentava, vostès han portat aquest cas, han fet una denúncia al Tribunal de Comptes, estaríem parlant doncs, que l'Ajuntament ha rebut uns diners de la Unió Europea que no s'han gastat pel que tocava? És per això que porten aquest cas al Tribunal de Comptes?
Sí, és, la idea és exactament aquesta. Hi ha part dels fons de Next Generation que s'havien planejat per fer unes quantes actuacions i en unes quantes d'aquestes el govern ha dat un pas enrere. I en unes ha arribat a desfer aquelles actuacions. Això vol dir que t'has gastat un diner per fer i un diner per desfer. És un mal gast, una mala gestió eclatant, jo crec.
Luca Tejolí, membre de l'entitat Eixample Respira, gràcies per atendre avui la trucada de l'Estel Migdia. Que vagi bé, bona tarda.
Moltes gràcies, adeu.
Estel Migdia.
Dues i 17 minuts, més qüestions avui, 11 de març de 2024, fa 20 anys d'aquell moment.
Són les 8 i 4 minuts. Abans de continuar amb el repàs de la informació meteorològica del dia i les temperatures, tenim una notícia d'última hora que ens fa tema el pitjor. Una explosió s'acaba de produir a l'estació de Tocha, en ple centre de Madrid.
A Espanya commemora aquest dilluns 11 de març els pitjors atemptats de la història del país amb diferents actes a Madrid.
L'acte principal s'ha fet a la Galeria de las Colecciones Reales amb la presència dels reis Felip i Letícia, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i d'altres autoritats europees. I és que avui es commemora també el Dia Europeu de les Víctimes de Terrorisme, que va ser instaurat justament perquè l'11 de març del 2004 es va produir a la capital espanyola l'atemptat terrorista més gran en sol europeu, que va deixar, recordem, 193 morts i més de 2.000 ferits. Ràdio Estel ha parlat avui amb un dels supervivents d'aquests atemptats, Antonio Miguel Utrera, que ha acusat la Comunitat de Madrid de no haver-los fet costat durant tots aquests anys.
La Comunidad de Madrid ha sido siempre una institución que nos ha dado la espalda a las víctimas del 11M. Gobernada porque está gobernada, evidentemente, para ellos, las víctimas del 11M somos un recuerdo de sus peores días y de sus peores momentos y de aquellos actos por los que no se pueden sentir en absoluto orgullosos, lo saben y actúan en consecuencia, siempre nos han despreciado, eso es así.
I aquest matí també s'ha fet un homenatge a l'estació de Rodalies de Tocha, a Madrid, on s'han llançat 193 globus blancs en record a totes les víctimes. Un acte que ha acabat també amb una ofrena floral. També s'ha fet un minut de silenci a Barcelona, davant de l'Ajuntament a la plaça de Sant Jaume.
Tornant a Catalunya amb mobilitat, la P7 ja recuperarà la normalitat durant el dia d'avui, durant el matí d'avui, després d'una protesta dels pagesos que va començar ahir al migdia a l'alçada de Cambrils. En aquesta ocasió han protestat pels macroprojectes com el Hard Rock, que en parlàvem abans.
Pagesos i manifestants han donat per final de la protesta cap a 8:45 d'aquest matí i això ha permès reobrir la via en els dos sentits de la marxa. El tall va començar aquest diumenge amb una nova jornada de protestes, però que en aquesta ocasió volia mostrar el seu rebuig a macroprojectes al territori, com el cas del Hard Rock o la fàbrica de bateries de Lotte. El portaveu de la protesta, Eloi Redon, ha celebrat que diferents sectors s'hagin trobat per mostrar el rebuig a aquest projecte.
el moviment per la pagesia i la ramaderia, els moviments socials i els moviments ecologistes dintre d'una mateixa mobilització i amb unes consignes comunes. Aturar el Hard Rock, aturar la Lote, prioritzar el sòl agrícola per garantir la sobirania alimentària i prioritzar les inversions hídriques per la pagesia i no per macroprojectes. Per tant, per nosaltres ja és un èxit.
Un cop aixecat aquest tall, els manifestants es concentren ara a Mont-roig del Camp, on s'ha fet un ple aquest migdia per aprovar la modificació puntual del pla urbanístic que ha de fer possible la compravenda dels terrenys on s'ha d'ubicar precisament la fàbrica de Lotte.
I aquest dilluns s'ha reprès la recerca de l'home desaparegut dissabte a la costa catalana. Ahir el dispositiu es va haver de suspendre pel mal estat de la mar.
Sí, a primera hora d'aquest mateix matí els efectius han fet una reunió per establir els camps de treball, tant en superfície com en immersió, seguint els patrons de corrents de desplaçament. Dissabte al migdia, com deies, els serveis d'emergència van rebre l'avís que hi havia una persona agafada a una boia al litoral barceloní, però se li va perdre la vista minuts després. Ara es treballa amb la hipòtesi que els corrents marins se l'hagin endut mar endins.
I a València, l'incendi en un bloc de pisos que va causar la mort, ho recordaran, de 10 persones, no va començar en un tendall del balcó, sinó que hauria estat provocat per un electrodomèstic que hi havia a la cuina d'un dels pisos.
Així mateix ho ha confirmat la delegada del govern espanyol a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. Ella mateixa ha confirmat que l'incendi es va originar a la porta 86 d'aquest edifici de 14 plantes al barri del Campanar de València, amb 138 habitatges. De fet, fa dos dies, el jutjat d'instrucció número 9 va acordar el sobreseïment provisional de la investigació d'aquest incendi, cosa que ha descartat el possible origen delictiu d'aquest foc. Recordem que el centenar de veïns van ser reallotjats en un edifici temporal que habilita l'Ajuntament de València.
I just avui Esquerra Republicana ha explicat que proposarà impulsar una campanya per a l'Ajuntament de Barcelona per detectar els edificis amb més risc d'incendi. Els republicans recorden que la capital catalana té un parc de blocs de pisos molt envellit que cal posar al dia.
I per això demanen al govern de Jaume Collboni que ofereixi ajudes als veïns per reformar els edificis. Ho ha explicat el portaveu adjunt dels republicans a l'Ajuntament, Jordi Coronas.
Que s'incrementin els equips d'inspecció per comprovar l'estat de les finques que tenen avui un risc d'incendi més elevat i també que s'incloguin una línia d'ajuts econòmics i d'acompanyament administratiu per renovar les instal·lacions elèctriques dels edificis i també, per què no, doncs, per instal·lar aparells detectors de fums. I alhora demanem que tot això vagi acompanyat d'una campanya informativa amb mesures per evitar incendis.
Els republicans diuen que es tracta d'una campanya ambiciosa, però que servirà per evitar un incendi mortal com el de València.
I a Mallorca, un autocar amb viatgers del programa Inserso ha volcat i ha deixat 5 persones ferides greus, una d'elles també molt greu, i ha estat traslladada en helicòpter. El vehicle ha sortit de la carretera en un revolt i s'ha precipitat per un terraplè entre les poblacions de Sant Llorenç i Son Saber.
Sí, l'accident ha passat cap a 3:15 d'aquest matí. Es tracta d'un autobús que transportava una cinquantena de turistes de l'Imserso. Segons la darrera informació facilitada per la Guàrdia Civil, 3 dels passatgers han resultat ferits de gravetat i un altre tenia lesions molt greus i se l'ha traslladat a l'hospital en helicòpter. La resta de passatgers, en aquest cas, han resultat il·lesos o amb ferides lleus. En total, hi viatjaven 50 persones. La periodista del diari Última Hora, Assumpta Bassa, ha explicat en declaracions al programa La Caravana de Ràdio Estel que s'han viscut escenes de pànic.
Ha estat un ensort molt gras imaginat per aquestes persones que estan de viatge aquí, de vacances, moments de pànic i de tensió. Nosaltres parlàvem amb alguns dels passatgers i ens comentaven que han tornat a néixer.
La mateixa periodista ha explicat que no saben les causes de l'accident, però ha assegurat que la carretera és una via en bones condicions.
Tornem a Catalunya perquè aquest matí s'ha obert el període per demanar entrades gratuïtes per al concert de Setmana Santa que es farà divendres. Sant dia 29 de març a la Basílica de la Sagrada Família i actuaran l'Orquestra de Cambra de Granollers, el Cor Infantil Amics de la Unió i també el Cor de Cambra de Granollers també.
Per aconseguir un dels 325 accessos dobles que regala la Sagrada Família, només s'ha de participar en el sorteig omplint un formulari. És a través de la pàgina web de la Basílica fins el dia 17 de març. El nom dels guanyadors es donarà a conèixer l'endemà d'aquest sorteig.
I també es pot demanar des d'aquest dilluns l'ajuda pel lloguer per a joves que tinguin entre 18 i 35 anys. L'import va dels 20 als 250 euros.
I entre els requisits ja està empadronat en aquest habitatge, tenir uns ingressos anuals inferiors als 24.000 euros i no pagar un lloguer superior als 950 en el cas de Barcelona i la seva àrea metropolitana i tampoc tenir vincles amb l'arrendador del pis. Els sol·licitants han de ser titulars d'un contracte de lloguer que sigui, com dèiem, el seu domicili habitual. La subvenció es podrà demanar fins al pròxim 12 d'abril.
I acabem amb un apunt policial, i és que els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 19 anys com a presumpte autor de la mort violenta d'un altre home el diumenge passat, 3 de març, al barri del Camp Clar de Tarragona.
Els fets van tenir lloc a la Rambla de Ponent de la ciutat, a ple sol. La víctima és un home de 35 anys que va patir l'atac presumptament per arma de foc i que es va desplomar al terra després de caminar malferit uns 50 metres. Des d'aquell dia s'havien succeït diverses mobilitzacions cada vespre al veïnat, convocades pels veïns i també familiars de la víctima per reclamar la detenció de l'autor dels fets.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Obrim aquesta hora els esports parlant del Barça, que afronta demà un dels partits més importants de la temporada. Sandra Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Els blaugranes reben la visita del Nàpols en la tornada dels vuitens de final de la Champions. El Barça necessita passar quarts per poder salvar la temporada després del joc inestable que ha anat fent l'equip. Aquest matí els jugadors han fet l'últim entrenament abans del duel de demà a les 9, on no hi serà Ferran Torres, que no s'ha entrenat avui perquè no s'ha recuperat a temps de la seva lesió. El porter Ter Stegen assegura que l'equip està conscienciat de la importància del partit de demà.
Todos nosotros queremos pasar mañana de fase y meternos en la siguiente eliminatoria. Así que nada más que decir, nosotros vamos a lo nuestro, vamos a darle todo lo que podemos para mañana pasar de fase.
També ha parlat l'entrenador Xavi Hernández del moment que travessa l'equip i el club.
Sí que és veritat que tenim baixes, però no és excusa. Crec que hem de competir, hem de mostrar el nostre futbol. Hem de ser valents, ho sento així, com una oportunitat. No tenim la por de fallar, al contrari. Tenim la necessitat de mostrar doncs, que podem competir en aquesta competició després de tants anys doncs, de no estar al nivell.
El partit es juga demà a les 9 de la nit a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
Sí, mirem ara al Girona perquè Víctor Sikankov és dubte per al proper partit contra el Getafe. El davanter ucraïnès va haver-se de retirar, recordem, del terreny de joc en el partit de dissabte contra l'Osasuna.
Tot i que va intentar continuar, finalment va haver de ser substituït per Jan Couton al minut 64 amb mostres evidents de dolor al genoll. Des del club han explicat que la lesió no és important, però que de moment no està gens clar que el davanter pugui jugar dissabte a Getafe. La seva presència dependrà de com evolucioni durant la setmana d'entrenaments.
Mentrestant, el Real Madrid es manté ferm al cap de banda la Lliga de Primera Divisió, després de guanyar el Celta de Vigo per 4-0. Ara mateix es mantenen doncs, a 7 punts del Girona i a 8 del Barça. Tots dos també han guanyat aquesta passada jornada.
Un gol de Vinícius al minut 21, dos gols en pròpia porteria i una Diana d'Arda Güler al temps afegit deixaven els 3 punts al Bernabéu. Aquesta nova victòria deixa el conjunt blanc un pas més a prop d'endur-se la Lliga quan falten 10 jornades pel final de la competició. En parla el tècnic blanc Carlo Ancelotti.
Los partidos en este momento son muy, los puntos son muy, muy importantes. Estos son tres puntos muy, muy importantes, como lo van a ser el próximo partido. A 10 partidos del final es así.
Les victòries divendres i dissabte del Barça i el Girona deixen la classificació de primera sense canvis. La jornada primera acaba aquesta nit a les 9 amb el derbi andalús Sevilla-Almeria.
I encara en futbol, després de la polèmica que ha generat la decisió del jugador del Madrid, Brahim, de no jugar amb la selecció espanyola i anar a jugar amb la selecció del Marroc, aquest matí ha parlat el seleccionador Luis de la Fuente.
El tècnic d'Espanya ha mostrat respecte per la decisió del jugador i ha recordat que cada jugador és lliure de prendre les seves decisions.
No hay nada más importante que hacer algo con libertad, convencido de que quieres hacerlo y con ese sentido de pertenencia, que también sé de lo que estoy hablando, porque eso te da, te hace, saca fuerzas cuando igual no las tienes. Respeto total y absolutamente su postura.
Tot i això, De la Fuente ha assegurat que és l'entrenador que més l'ha seleccionat en categories inferiors. Per això apunta que li té una gran estima i li desitja el millor.
Canviem d'esport en bàsquet, patacada del Barça a la Lliga. El conjunt de Roger Grimau ha estat incapaç aquest cap de setmana de remuntar davant el Baskonia i ha perdut per 103-96.
Després d'una contundent victòria a la passada jornada de Lliga contra el Saragossa i un tromp sòlid a l'Eurolliga contra el València, els catalans no sabien mantenir la bona ratxa davant el conjunt basc, que es mostrava molt superior. El Barça s'acabava trobant els darrers minuts del partit i aconseguia posar-se 92-90, menys de 3 minuts pel final. El Baskonia, però impulsat per un Howard estel·lar, aconseguia distanciar-se novament en el marcador per endur-se la victòria final i aconseguir mantenir-se en la lluita pel play-off.
Estel migdia.
Obrim informació cultural per acabar avui al cinema, on les produccions catalanes La Societat de la Nieve i Robot Dreams han hagut de marxar amb les mans buides de la gala dels Oscars.
Sí, l'Acadèmia Americana ha seguit el guió previst i ha entregat l'Oscar a millor pel·lícula internacional a La Zona d'Interès, deixant, per tant, sense opcions La Societat de la Nieve de Juan Antonio Bayona. I d'altra banda, Robot Dreams també s'ha quedat sense recollir el premi a millor pel·lícula d'animació, que finalment s'ha endut l'última pel·lícula El nen i la garça. Al final, el film Oppenheimer ha estat la gran triomfadora d'aquesta gala dels Oscars, Mar ha recollit 7 dels 13 guardons a què optava.
I acabarem avui amb música, perquè la formació Glaucs trenca 10 anys de silenci i publica avui nova cançó. Liderada per Jofre Bardagí, torna sent amb aquest tema que es titula Ara i aquí.
No publicaven disc des de l'any 2014, quan va fer una aturada la seva carrera musical.
Celebrem, doncs, des d'aquí el retorn d'aquesta mítica banda catalana. Amb això acabem, tornem demà a les 2 del migdia aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Us deixem com cada tarda i fins les 6 amb la fabricació pròpia de Mercè Raga i tot el seu equip. Gràcies per la confiança. Bona tarda. Sempre pendent del pas del